La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para barara para ahí. Pam para barara.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts, avui estem a 8 de juny. Vostès estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real. Miren, notícia d'última hora, això acaba de passar. Un atropellament massiu deixa una víctima mortal i desenes de vianants ferits a Berlín. El conductor, del qual ja ha sigut detingut, ha envaït la vorera d'una zona comercial per on transitaven els ferits.
Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá?
Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Almenys una víctima mortal i diverses persones ferides és el balanç més immediat a un atropellament massiu que hi ha hagut a l'oest de Berlín, quan un vehicle ha embestit un grup de vianants quan anaven per la vorera, segons ha informat els bombers de la capital Alemanya. El succés ha corregut en una gran avenida de la ciutat, on hi ha un important bulevard comercial, i segons les primeres informacions de la emissora local RBB, el vehicle, del qual encara no s'ha confirmat si era un turisme o camió, ha atropellat un grup de persones per causes encara desconegudes. Segons aquest mitjà, una desena de persones han resultat ferides, però un altre mitjà diuen o eleven aquestes xifres fins a la trentena de persones. El conductor del vehicle ha sigut detingut per la policia, encara que no ha transcedit si l'atropellament massiu ha sigut accidental o intencionat. És ahí on tenim i sé dubte. Però dades que tenim de més mitjans, el portaveu de la policia berlinesa, Martin Drums, ha explicat que el conductor del vehicle, que ja està detingut, tot i que no ha pogut aclarir, encara estan en disposició policial, està en mans de la policia i estan intentant que saber si ha sigut una acció planificada, perquè l'incident s'ha produït va ser el 19 de desembre del 2016, on és el mateix lloc on un camió va embestir un mercat de Nadal i va matar a 12 persones. I aquest atac sí que va ser reivindicat per l'autodenominat Estat Islàmic. Per tant, pues estan a muntó eslaiats i pensant que ha pogut ser el mateix. És una gran via de la ciutat de Berlín, on està tota plena de gent que està mirant aquest bulevard ple de tendes i de més. En aquell cas sí que n'hi havia instal·lat un mercat de nadalenc, però ara ha sigut l'últim que sabem. Veurem durant el matí si tenim més dades, no? No sé si vosaltres teniu alguna més.
No, jo no.
No, sembla que diuen que és un Renault petit, el cotxe.
O sigui que ja saben que no és un camió, que sí que és un cotxe. Sí que han detès a la persona que ha investit a les persones, però cuidao, quan se deté i tot. En fi, anirem veient-lo.
¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes. casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia IBOP en la avenida Pío 1273 de Villarreal o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia IBOP.
Apunta't al viatge cultural a Madrid que organitza la Fundació Caixa Rural Villarreal. Podràs gaudir de l'obra El Barberillo de Lavapiés al Teatre de la Zarzuela i coneixeràs la ruta literària i artística de la capital. Inscripcions obertes a fundacióccaixarural.org. Places limitades. Fem cultura. Fem poble.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Imprenta Llorenç està de aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad.
María, notícies?
Pues mira, Susana, comencem parlant de nivell nacional perquè el govern va aprovar ahir una llei pionera contra el desaprofitament alimentari per a la seva tramitació parlamentària. La normativa fomenta actuacions per evitar la pèrdua d'aliments en tota la cadena alimentària, des de la collita fins al consum. Les empreses de la cadena hauran de comptar amb un pla de prevenció perquè, a partir d'un autodiagnòstic, adopten mesures per a minimitzar les pèrdues conforme a una jerarquia d'usos en la qual tindrà prioritat el consum humà. L'avantprojecte s'ha sotmès al tràmit d'audiència pública i s'han realitzat 4 fòrums participatius dedicats a consumidors i ONGs, distribució i canal, Horeca, indústria i sector primari. I tot això, pues, per què? Pues, mireu, és que en 2020 les llars espanyoles van tirar al fen més de 1.300 milions de quilos d'aliments, una mitjana de 31 quilos per persona.
Jo estava mirant el règim sancionador dels que estableix com a falta grave no comptar en un pla de prevenció de les pèrdues i el desperdici alimentari, per la que preveu sancions que poden oscil·lar entre els 2.000 i els 60.000 euros, així com a la segon o anterior infracció lleu que proposa reincidència en el pla de 2 anys. En el cas de les empreses i entitats d'iniciativa social que siguin receptores de les donacions, se considerarà infracció lleu que no entreguen les excedents a persones desafavorides, no? Uh-huh. O que establissin algun tipus de discriminació per accedir a aquest repart d'aliments, que jo no ho crec en ningú moment. Aquestes empreses, aquestes associacions que ho fan sense ànim de lucre discrimina ningú, vamos, faltaria més. Així la mateixa se considerarà infracció lleu la negativa a col·laborar en l'administració pública per a la quantificació dels residus d'alimentació. La llei preveu per a infraccions lleus sancions de percibiment o multes des de 2.000 euros, com a infraccions molt graves sancionables d'entre 60.000 i 500.000 d'euros de multa. Se considerarà la segon o anterior falta grave que se faci en un plaç de 2 anys.
Fins i tot en aquesta llei els restaurants i bars estaran obligats a dir-los als comensals que si volen es poden dur les sobres que les han sobrat dels seus plats, Susana.
A mi això em pareix molt bé perquè molta volta n'hi ha gent que té vergonya de dir trau-me un tàper que no passa absolutament res, perquè n'hi ha xiquets, no, n'hi ha adolescents que no mengen el plat sencer. I si és un plat de pasta o és un plat d'arròs, doncs sí. Pues no passa res, eh? Tu te ho emportes un tàper, però clar, que si ho demanes pareix que diguen, no, fíjate, no, doncs pues no. I jo crec que els restaurants, salvo el que està traient les taules, sí que reciclen, eh?
Bé, Susana, passem a un altre tema més a nivell local, perquè parlem ja de l'orgull, perquè l'Ajuntament de Borriana comença aquest dimecres les activitats programades amb motiu de la celebració aquest any del Dia de l'Orgull LGTBI, plus emmarcades en les jornades Celebrem la Diversitat, que es desenvoluparan del 8 al 28 de juny a Borriana, organitzades per la Regidoria de Cultura, Igualtat i Serveis Socials. L'Ajuntament inicia les diverses activitats previstes, entre les quals es troben exposicions, cinema, activitats escolars, el musical tribut al Titi o el manifest institucional LGTBI Queer Plus, entre altres, amb la projecció gratuïta Wii de la pel·lícula No desearàs al vecino del quinto, que comptarà amb la participació d'una persona molt especial i que a més analitzarà i comentarà el llarg metjat la pel·lícula, no? Dir que avui entrevistarem a la regidora d'Igualtat i que ens farà un detall de totes aquestes activitats en honor al Dia de l'Orgull que es desenvoluparan en la ciutat veïna, Susana.
A mi em pareix una cosa de veritat, eh? M'encantaria poder haver tingut, quan era el meu temps, totes aquestes coses que m'agrada donar una altra visió de lo que és el món, eh?
I bé, Susana, ja ens venim així a Vila-real. Primer parlem d'una nota de premsa de Compromís, perquè es titula així: la portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, condemna el menyspreu als representants sindicals educatius per part dels socialistes, dels socialistes, Susana.
Sí, però a mi m'agrada que... vull que m'ho expliquen més detalls, perquè si llegim tota la nota de premsa, la nota de premsa diu que sí que van vindre un sindicat que té poca representació. Clar, tu no pots tirar la pedra i amagar el braç. Jo vull que me diga quin sindicat és, i jo suposo que els oients que estan ahí també voldran saber quin sindicat va anar o què ells diuen que va anar.
Continuem parlant de Vila-real, perquè l'Ajuntament ha completat el tràmit administratiu definitiu per a posar a la disposició del Ministeri de l'Interior la parcel·la en la qual es construirà la nova comissaria de la Policia Nacional. L'alcalde José Benlloc ha signat davant notari la segregació del terreny de l'actual aparcament situat enfront dels jutjats entre les avingudes Europa, Matilde Salvador i el carrer Francisco Moreno, de manera que part d'aquest solar se cedirà a la Direcció General de Policia i part continuarà sent aparcament públic, Susana. I per últim, deixa'm parlar-te del temps, perquè la pluja podria reaparèixer a Castelló. La Comunitat Valenciana registrarà aquest dimecres núvolos baixos matinals en el litoral nord i a la vesprada nuvolositat d'evolució diurna a l'interior, sense descartar aquests ruixats aïllats a l'interior de Castelló. Les temperatures mínimes no variaran, les màximes pujaran i el vent serà fluix variable amb brises marítimes a la vesprada. I si no, què? Pues a la platja per a passar un poquet la caloreta.
Bueno, pues en estas noticias pasemos al esports.
Lo juro, lo juro, lo juro. Pam para 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 para.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Se menea, como le gusta caminar, sobrecito como la marea.
Ara sí, Víctor, notícies?
Sí, lo primer dir que n'hi ha viatge per a anar a Galícia, a Vigo, al Villarreal Benàstic, que són 150 euros anar en avió i 10 euros anar en autobús, i dir que per anar en l'avió queden ja poquetes places i que n'hi ha que anar a l'agència de viatges que tenim al costat. O sigui, se té que ja gestionar de manera presencial en agència.
Por lo tanto, places n'hi hauran per a poder anar...
Sí, o sea, està ja pràcticament ple, queden poquetes, però les poquetes que queden ja n'hi ha que vindre a l'agència per a gestionar-les.
Pues això és important, que la gent ho sàpiga.
Sí, dir que Austràlia va guanyar i que se la juga contra Perú per anar al Mundial, que Alemanya i Anglaterra van empatar a 1, que avui juguen Gales, Holanda, Escòcia, Irlanda, Ucrània, o sea, n'hi ha futbol per a tots els gustos, i que de matinada a les 3 el tercer partit de la final de la NBA, Boston contra Golden State Warriors.
Bueno, pues estas noticias, pausita de publicidad y el primer convidat.
Sobrecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Vicent, ¿estás escoltant la tronada? No caurà pedra.
Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateixa vaig a la Unió i l'assegure.
No espere més. Ja pot assegurar la seua collita de cítrics en totes les oficines de la Unió a la Plana Baixa o a través del telèfon 964-535533.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils.
Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seua tranquil·litat. La Unió son futur.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Estava tots sentint aquesta cançó perquè ens agrada molt. El que passa és que hem de clarir coses i només tenim 2 hores, per tant anem a posar-nos en feina. Sabem que en les començar l'informatiu, Maria Fajardo els ha parlat d'aquesta condemna al menys preu del que dient per part de Compromís en aquesta fira de l'estudiant de Villarreal. Diu que no van ser convidats tots els que havien d'estar allí. Bueno, pues jo els dic que els constava que una que un determinat sindicat sí que havia estat estat present allí en esa fira i diuen que els sindicats majoritaris no estaven ja que ningú els havia convidat, així ho afirmava la portaveu de Compromís Maria Fajardo en conèixer aquests fets que diu que li van dir els altres sindicats que es van sentir pues, això, van tindre un menys preu. Però clar, nosaltres aquí venim a preguntar pues, a Maria Fajardo, a la portaveu de Compromís, que per això la tenim propet. Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Jo el primer que me ve al cap és quin sindicat estava allí present?
Nosaltres quan vam estar allí, perquè se va produir la inauguració, després va estar la fira oberta al públic per a que poguérem assistir, i nosaltres, doncs, com qualsevol persona que volguera assistir, vam anar-hi i vam veure que l'únic sindicat que hi havia allí present era UGT, Aleshores, nosaltres el que vam fer va ser... Bueno, jo mateixa vaig telefonar a la regidora, a Anna Vicenç, per a preguntar-li com s'havia organitzat aquesta Fira de l'Estudiantat. Uh-huh. I, de fet, me va comentar això, que s'havia enviat invitació a tot el món i que cadascú havia escollit si anar o no. De fet, mira, hi havia diverses universitats que estaven allí promocionant-se i que fins i tot la Universitat Jaume I, que és la universitat que tenim així ben propet, doncs no havia volgut assistir. Aleshores, no li vaig donar més importància, per dir-ho d'alguna manera. Vaig dir, bueno, s'han convidat a tots, però no han volgut assistir. Doncs ja és problema de cada un. Però nosaltres, com bé sabeu, tenim l'horari d'atenció i tenim també el correu electrònic en el que agafem suggerències. I van vindre uns membres que pertanyen al sindicat majoritari dels docents, dels professors, de lo que és els mestres i els professors d'institut, que és la intersindical. Van vindre a parlar amb nosaltres preocupats perquè diuen que s'estava celebrant la Fira de l'Estudiantat i que a ells no els havia arribat cap invitació. Aleshores, nosaltres el que fem és preguntar de nou en el ple i després preguntar de nou en diverses comissions, perquè, de fet, a dia d'avui vam tindre comissions d'imatge, encara no se'ns ha facilitat ixe correu electrònic que diga que sí que ens han convidat, i aquestes persones del sindicat, d'intersindical, ens han assegurat que no han rebut cap invitació per a poder assistir. Cosa que és el que ens sobta, i per això decidim traure aquesta nota de premsa, perquè, clar, com pot ser que no estiga representat el sindicat on més docents participen en tot el sistema educatiu i que sí que estiga un sindicat que no té representació, ui per ui.
Estem parlant de que en la Fira de l'Estudiant hi havia casetes d'informació.
Efectivament.
I vostès diuen que allí hi havia un sindicat.
Uh-huh. Un sindicat que és UGT.
UGT. I que els demés sindicats, segons li diu la regidora, sí que els havien convidat i no tenia ningú puesto per a posar-se. I en este cas la intersindical, que és l'STEP, que és el que se posa en contacte amb vostès, ell diu que sí li hauria agradat estar allí.
Clar, perquè és el sindicat majoritari dels docents. És el principal sindicat que tenim aquí al País Valencià, que més representació té en tots els instituts, en tots els centres educatius, és intersindical. Aleshores, ells pensaven que clar, hagueren acceptat la invitació i hagueren estat allí presents, sobretot per donar a conèixer també quina és la tasca que fan.
Vostè també diu que lamenta les versions erràtiques i canviants segons el dia que es pregunta.
Correcte, perquè en la telefonada en la que jo li faig eixe mateix dia de la inauguració, la resposta és eixa, que sí, que s'ha convidat a tot el món. Nosaltres hem convidat a tot el món i cadascú ha triat si vol vindre o no. Després, quan es pregunta en el ple, reitera eixa versió, s'ha convidat a tot el món, jo li rebotaré el mail que vam enviar, i després resulta que en comissió el meu company Santi Cortells ja li diu que ha sigut una empresa que s'ha subcontratat per a fer este servei i que el que s'ha de fer és demanar el mail que se va enviar a eixa empresa i que eixa empresa ens el facilite, i aleshores un camí el tinga la regidora ens el passarà per a donar-nos la prova de que sí que se va convidar a tothom. Després, en l'última comissió, la resposta simplement va ser un somriure i que mos enviaria la prova quan la tinguera, que ja l'havia demanat a l'empresa. Aleshores, per això jo dic que ja no sabem si se va convidar a tot el món, si ha sigut l'empresa la que sistemàticament ha triat a qui convidar a qui no, si ha rebut instruccions. No desconeixem quin ha estat el procés i què és el que ha passat ahir.
Mire, nosaltres ahir vam rebre un document on botànic, crec que és, estic mirant-lo perquè no el tenia a mà, però és que m'ha vingut molt al cas de lo que vostè està parlant-me, de la intersindical. Uh-huh. Vale? Que a on se demana el centre IES Broquillop està tenint un nombre desmesurat d'alumnat que supera per molt el nombre d'alumne per al qual va estar inicialment dissenyat. El manteniment dels centres educatius, el qual és responsable l'Ajuntament, troba una situació molt millorable. Igualment, cal recordar la dotació de personal de consergeria. Mire, esta reivindicació la fan totes. El centre de CEI Pasqual Natxer porta esperant la construcció d'un gimnàs des de fa més de 30 anys. també són reivindicacions a Conselleria, Conselleria que porta el seu grup.
Efectivament, i a més m'agradaria assenyalar que precisament la construcció, o sea, tot el pla edificant que se van cedir les competències l'altre dia a la Conselleria per el tema de, del Nàcher i de, també del Concepció Arenal, m'agradaria destacar que és una reivindicació, o sea, és una qüestió que està inclosa en el pla edificant des de l'any 2015, des de que el govern del Botànic entra a governar, i que era l'Ajuntament qui havia de fer aquesta sessió de competències i que no s'ha fet fins al 2022 en el ple de fa 4 dies. I que ahir, després, havent fet això en el darrer ple del mes de maig, que va ser farà una setmana, Conselleria ja va telefonar ahir al nostre grup per a avisar-nos de que ara està en mans de l'Ajuntament la elaboració del projecte. Aleshores, això de tirar balons fora i dir que és culpa de la Conselleria, sí, n'hi ha coses que són culpa de la Conselleria, per suposat que les n'hi haurà, però n'hi ha altres que també és una falta d'agilitat, així, en, sí, la,
mi,
per
exemple,
en la nostra casa.
Lo del centre Pasqual Nàcher, que porta 30 anys esperant la construcció d'un gimnàs.
És que això és molt trist que passi durant 30 anys. Perquè, i el pla edificant fins al 2015
botànic,
no existia.
I el Botànic i la Conselleria d'Educació en mans de Compromís porta un munt de temps.
Sí,
té que reconèixer,
des del 2015.
Exacte. Té que reconèixer que si té que estirar les orelles a la seva, al seu grup també té que fer-lo.
Sí, però el que vull dir és que per a que això puga produir-se és l'Ajuntament el que ha de, el que ha de dir que això és necessari i fer la sessió de competències que se va fer en 2022, quan se podria haver fet en 2017 o en 2017, perquè des del 2015 aquest pla edificant existís.
Per tant, vostè me diu que tot això no se pot encara fer, que ens ha enviat en la nota de premsa, perquè l'Ajuntament encara no ha donat el pas que té que donar?
No, el pas que el té que donar l'ha donat este darrer ple, vale, en el ple de maig del 2022. Ara la Conselleria ja ha donat el vistiplau i ara és l'Ajuntament el que ha de presentar el projecte. Que el projecte, sobretot en el Pasqual Nàcher, esperem que complisca el que el regidor Emilio Violes va comprometre tant en el centre com en el ple, que va ser, en lloc de posar només dos aules, posar-ne tres.
Clar, nosaltres el que volem és, donat que sí, encara no tinguin representació si l'Ajuntament sí que el tenen a la Generalitat Valenciana, pues, igual que se queixen d'unes coses, també així, a este govern també se queixen a un, sí que de veritat tenen les competències. Vostè ho ha explicat i considere que sí que és el que han de fer i per això estan ahí.
Clar que sí, nosaltres també apretem els nostres per a que facin les coses pel nostre poble, que estem així per el poble.
Clar, a més és el que se li demana. Ha estat una enquesta que ha tret una tremijada de comunicació on diu que el Partit Socialista rosarà la majoria absoluta. No tindrà ja la majoria absoluta. Quan diu rosa és perquè no la té, no, la majoria absoluta. I que possiblement li tocarà pactar en Compromís.
Nosaltres és que aquestes enquestes, les enquestes sempre són una ferramenta política que s'utilitza doncs, quan falta poquet per a eleccions o quan és l'Equador, per tal de que la gent vagi, perquè les enquestes moltes vegades serveixen per a que els indecisos doncs, puguen pensar que és el més útil per a fer, això del voto útil que ens perseguirà fins a la societat. Aleshores, esta enquesta, quan nosaltres anem a veure de qui és la empresa que l'ha elaborada, és de Belén Agulleiro, que és una persona que va fer d'assessora de Zapatero. Aleshores, jo no vull assenyalar res amb això, no? Perquè entenc que un president sempre s'ajuntarà de gent competent i entenc que si la van escollir a d'elles que serà una bona sociòloga, una bona estadística o una bona analista polític, no sé quina serà la seva professió. Però vamos, que sí que és cert que igual aquesta tendència de en l'hora de fer la enquesta, en les dades, d'analitzar-les, de quin és l'error d'aquesta enquesta, doncs a mi em fa pensar que, havent resultats tan dispars com hem vist en diferents enquestes elaborades per mitjans de comunicació, doncs que igual el que hem de fer és seguir treballant, no preocupar-nos tant per les enquestes i, com hem fet sempre, escoltar a la gent, aterrar i intentar donar solucions sense buscar qui té la culpa o qui no la té. Tenim este problema, tenim esta solució. No podem anar-se'n a l'any 94 o a l'any 2008, com fan repetidament quan proposem coses.
Espero que després d'esta nota de premsa, suposo que n'hi hauran reaccions per part de l'Ajuntament, perquè vostè ha denunciat que només n'hi haurà un sindicat. Espero que, no sé, que arriben a un consens per allò de parlar i d'aquest possible futur que tinguin junts, o almenys és el que s'augura.
No crec que hi hagi reaccions, Susana, perquè ja és el que li dic. Això està preguntant-se des del moment que se va fer la fira de l'estudiantat. I nosaltres simplement estem esperant un e-mail que en un principi ens havia d'enviar la regidora de... que havia organitzat l'acte, després ja ens ho havia d'enviar una empresa a la que havien subcontractat. Aleshores jo crec que això ja se ho veiem vindre. I ja crec que han caigut en l'error. L'únic que nosaltres volíem era fer... fer palès que el que nosaltres hem rebut en el nostre horari d'atenció, doncs que sí que té un seguiment per part nostra i que finalment, si no s'acaben obtenint els resultats, doncs que apareixen les conseqüències. Però no espere cap reacció tampoc.
Què li pareix en l'examen de la Pau que hagi entrat el discurs del rei de 1976 i l'Estatut català de 1979?
Doncs a mi em pareix que els exàmens de la Pau s'han d'elaborar de la manera que considere l'equip que els elabora. Aleshores, jo ahir crec que no vaig entrar. El que sí que desitge és que tota la gent que ara s'estava preparant aquestes proves i ha fet els exàmens estos dies o els està fent, doncs que tinga tot el suport, molts ànims, perquè és un pas superimportant, que espere que desitgen en... desitge que entren en la carrera que esperen.
Sobretot això,
I que no es queden en que són una nota, sinó que són molt més.
Moltes gràcies, portaveu de Compromís Maria Fajardo, per haver estat així de Compromís en l'Ajuntament de Vila-real.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Y a ver qué
agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite. Acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vilarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilarreal.
¿Te agradaría tindre dents fixes y estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vilarreal.
Fa dues setmanes vàrem emplaçar a Joventut Antoniana, que tornarà a visitar-nos en motiu de les seues festes de juny. I per això tornem a tindre al president de Joventut Antoniana, Albert Arrufat. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia. Què tal?
I molt bé. Imagina que molts de nervis, no?, de tornar a aquestes festes.
Sí, sí, nois. Ja... Avui comencem. Avui és el primer dia de Tridum i ja la veritat és que... emocionats i hi ha moltes ganes de reprendre, no? Perquè l'any passat sí que va ser un any més normal, o, però encara estava la pandèmia ahí present, i aquest any sí que serà el primer any postpandèmia en tots els actes i com ho fem fins antes de la pandèmia.
Per tant, moltes nits, no?, ensomiant, diguem, en tots els actes que se vos venen damunt, no? Jo tinc davant meua aquesta revista, programa, no?, que feu un recopilatori de tot el que feu a la vostra associació, no? I clar, jo voldria que ens desgranares, no?, i sobretot també que comentares on podríem adquirir-la, no?, si algú desitja veure-la.
Pues els actes comencen avui, com deia abans, avui és el primer dia de Tridum, que farem 3 dies allà a l'Església dels Pares Franciscans. Avui dimecres, primer dia, a les 7:30, el dijous, de nou, Tridum a les 7:30, i el divendres, últim dia de Tridum, de nou a les 7:30 en l'Església dels Pares Franciscans, que posteriorment a les 11, com també és habitual, farem una vigília a la que convidem a tota la gent a participar. Sé que són hores un poquet més diferents de l'habitual, però també ara el dia és més llarg, la calor
sí,
també està apretant ja, i ara ja convida l'horatge a vindre.
Sí, diguem que bé, un dels dies grans serà el proper diumenge, no?, i també dilluns, i seria de Sant Antoni, no?, que és com les festes grans, no?, però sí que és veritat que diumenge tindrem aquesta processó i després el dilluns aquests panets i també imposició de medalles, no?
Exacte. El diumenge és la festivitat de l'entitat de Joventut Antoniana. Uh-huh. És un dels dies grans, assenyalats al calendari. Després de la missa que celebrarà el pare provincial, Joaquín Zurera, és el nou provincial des de principi de curs, crec que en setembre va ser nombrat nou provincial, que celebrarà tant ixe diumenge com el dilluns, el dia de Sant Antoni. I com deies abans, pues, el dia de Sant Antoni se repartiran per fi els tradicionals panets i també es farà la imposició de medalles. Encara està pendent de tancar llistes, però crec que estem al voltant d'uns 30 nous antonians, el que ens alegra moltíssim.
Jo penso que sí, no? Tindre sempre collita nova, no?, diguem, sempre és bonic, no?
Sí, sí, sí. Es fa present que és una entitat viva, que n'hi ha una gran tradició antoniana en el poble i que la gent ho segueix vivint i porta... o bé ja de majors, o bé els nets, o bé els fills, té la voluntat de vindre allí i que vestisquen la medalla de com antonians.
Clar, abans has parlat de que bé la presència del director provincial dels franciscans com qui li donarà un poc més de renom, no?, a aquesta festa, que vos fa especialment il·lusió, encara que a lo millor molta gent desconeix aquesta figura, aquesta autoritat religiosa, no?, dins de la vostra entitat.
Exacte. El diumenge i el dilluns vindrà el provincial de l'Ordre. A pesar de dir provincial, sempre la província ho associem a una zona territorial xicoteta, però en el cas de la comunitat franciscana en Espanya, la província franciscana de la Immaculada, en aquest cas, abarca quasi tot el territori espanyol, llevant de País Basc i Galícia. Per tant, és una província molt gran i és d'agrair, no?, que dediqui temps, tant crec que en 2019, quan vam inaugurar la placa del centenari, ja va vindre l'anterior provincial, Juan Carlos va estar amb nosaltres, enguany de nou el nou provincial està amb nosaltres, i la veritat és que agraïm que sempre ens tinguin en compte.
Això és un símptoma de lo important que sou també a nivell provincial, no?, que recordem que estem parlant de provincial, però que és nivell nacional, no?
Sí, al final sí que en el poble pues, coneixem, la gent coneix Joventut Antoniana, no?, per la seva activitat en les necessitats i també al Nadal, però també cal comentar que Joventut Antoniana forma part d'aquesta comunitat franciscana. nosaltres intentem donar testimoni d'una de les parts fonamentals del franciscanisme, de la seva forma de viure-ho, que és l'acció caritativa en les més necessitats, i per tant també sentim molt identificats en este carisma franciscà.
Podríeu ser tot un referent, no? A més, aquesta programació d'aquests actes ho demostra, no? Que encara que hi ha gent que potser ha format part de Joventut Antoniana, segur que hi ha que sempre reserva aquestes dades per tornar a vindre, no? I diguem, fer i ser ambient de germanor, no? En aquests actes, Albert.
Sí, com bé dius, avui estic jo ací i fa uns anys estàvem uns altres i d'ací uns anys estàvem unes altres persones, però sí que hi ha molts antonians que pues, se guarden i se dia per vindre i tornar a reviure, perquè és un moment que tots els que han estat en l'entitat, o bé en junta o bé com a voluntaris, sempre li tenen especial estima a la festa de Sant Antoni, i és un moment de germanor, de reencontrar-nos tots junts de nou i poder reviure les festes i tornar a veure'ns uns als altres.
I possiblement hi ha gent, fins i tot famílies senceres, no? Que hauran passat tots per la junta, no? Diguem.
Sí, sí. I no sols en Joventut Antoniana, sinó en la parròquia dels franciscans. Al final, en el moment que formes part d'aquesta parròquia, pues, o bé en Joventut Antoniana o en algun dels molts altres moviments i entitats que n'hi ha dins de la parròquia, pues, al final famílies senceres, com dius, formen part i es senten identificades en Joventut Antoniana.
Albert, jo penso, no, sé ben bé el que costa preparar unes festes d'aquestes, no, reunir a tothom, que pareix que tot gire, no? O sigui, no gira tot, però sí que és veritat que fa especial il·lusió quan s'aproximen les festes de juny, però teniu molta gent al voltant treballant sobre aquests temes i uns altres, no, que t'acompanyaran.
Sí, sobretot es fem molt presents al Nadal, és quan més faena n'hi ha, i al final això requereix de moltíssima gent. També ara en juny se requereix de gent que estiga amb tu, i també cada dimarts en l'atenció setmanal que fem en la nostra activitat principal, que és l'atenció als més necessitats. I això no seria possible sense aquestes persones que, per un costat, o bé estan dia a dia al teu costat, recolzant i fent que l'entitat seguisca endavant, no només la gent de junta, sinó tots aquests voluntaris que han format part de la junta o no, i que sempre s'han sentit part de Joventut Antoniana, i també els que no estan en el dia a dia, però que en algun moment donat han estat molt, molt junts, diguem, a l'entitat, i que per motius familiars o han canviat de lloc de viure o el que siga, pues, com que s'han tingut que distanciar, però sempre queda aquest vincle especial, ells ho senten, i quan nosaltres necessitem de la seva ajuda, sempre la resposta és un sí, i un sí molt compromès. I per tant volia aprofitar aquesta ocasió per agrair a tots ells la tasca que fan, bé sigui el dia a dia o bé quan despenses el telèfon i els crides, i és motiu d'agrair. Com sempre és un sí, tendim a normalitzar, no? Pues sempre ens diuen que sí, pues, però no crec que és un error considerar que sempre el sí és algo normal, sinó que és algo que sempre hem d'agrair.
Aleshores, Albert, tan sols ens queda convidar a la ciutadania a aproximar-se, no, aquest cap de setmana a la vostra parròquia i gaudir de amb vosaltres, no, d'aquesta festa de Sant Antoni.
Exacte. Parlàvem antes, no, d'aquesta família antoniana, de que ens coneixem o que han sigut membres de junta, però també m'agradaria extendre la invitació a tota la gent que comulguen la nostra forma de viure la fe, de viure la forma d'atendre, d'estar per els demés, de viure per els demés. No sols en Joventut Antoniana tenim este carisma, sinó que en moltes altres entitats pues, també viuen de la mateixa forma l'estar per les altres persones. Per tant, faig extensiva tota la gent a acudir a aquestes celebracions.
Recordem que, no sé si ho he dit, que la processó serà el diumenge 12, a quina hora?
La missa és a les 10:30, jo considero que sobre les 12 aproximadament és quan ja iniciarem la processó per els carrers habituals, d'allí de la parròquia dels franciscans. No sabria dir de memòria, però sí que hi sim pel carrer Sant Antoni, apleguem fins al cantó de la plaça passar la vila i tornem a baixar per Sant Domènec, Raval del Carmen, i aplegant hasta l'església de nou.
I dilluns, imposició de medalles i panets a quina hora?
La missa és a les 7:30, igual que els dies de Tríduum, 7:30 allí en la església dels Pares Franciscans, i és especialment memorable esta missa també per la imposició de medalles i també, com dies, per l'entrega d'espanets de Sant Antoni.
I que si algú t'ha escoltat parlar, dir que encara està obert aquest plaç per poder formar part d'aquesta entitat, no?, i rebre aquesta medalla tan esperada, que segur que és molt ben rebuda, no?, per tots aquest dia. Així que, Albert Arrufat, president de Joventut Antoniana de Vila-real, tan sols em queda dir-te que gaudiu i que de segur que no és l'última volta que te torne a tindre així en aquest juny, perquè em contes què tal ha anat tot.
Moltes gràcies.
Fa dues setmanes vàrem emplaçar a Joventut Antoniana.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Vila-real. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963-15-7799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real. La caixa del nostre poble.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Vila-real en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Vila-real.
So long now.
Bien, hoy es miércoles y como no toca ese espacio dedicado a la Fundación Caixa Rural Villarreal y conocer un poco más esos servicios que nos ofrecen tanto Chicaes como Neurovila. Y hoy tenemos con nosotros a Estela García, ustedes ya la conocen, es la terapeuta ocupacional y fisioterapeuta de estos dos servicios. Buenos días, Estela.
Hola, buenos días.
Bien, hoy vamos a hablar contigo sobre el neuroma de Morton. ¿Qué es esto exactamente?
Así es, hoy toca neuroma de Morton. Realmente es la compresión de un nervio del pie. En este caso se encuentra entre el tercer y cuarto meta del pie, que es los huesos que están justo debajo del tercer y cuarto dedo del pie. Y bueno, esto lo que causa es mucho dolor al caminar. Entonces, y una sensación de que hay algo ahí en el pie, aunque no se vea a simple vista. Y bueno, pues causa bastante, bastante dolor y al final lo que crea esto es que no se lleva una vida diaria muy...
Muy normal,
muy
porque
normal.
Nos dificulta sobre todo la hora de caminar o de hacer cualquier tipo de ejercicio,
para
supongo.
Para todo. Al final estar de pie es una molestia. Aparece ese dolor. Además, como no es a simple vista, se tarda bastante en diagnosticar el neuroma.
Sí, porque nacemos con él, se desarrolla con nosotros.
Se suele desarrollar. Bueno, yo no conozco ningún caso, ni he leído en ningún sitio que se nazca con él. Simplemente, pues hay unos factores de riesgo para que aparezca este problema y suele ser en gente más mayor, no en niños. En niños no aparece.
A lo mejor es por el desgaste de la edad, ¿no? Al final...
Sí, a ver, lo que pasa es que uno de los factores de riesgo, por ejemplo, es el hecho de caminar mal, el apoyar mal. Por eso el tema del uso de las plantillas de los podólogos es muy importante, porque puede generar que aparezca un neuroma o incluso el tipo de zapatos que llevamos.
¿Como por ejemplo...?
Los tacones estos, creo que se llaman estileto, que son tacones altos y encima por la punta muy fina,
sí.
Eso aprieta mucho esa zona, entonces esa compresión que se hace en esa zona provoca que los nervios se irriten y es ahí donde aparece el problema.
A lo mejor llevan un zapato, un calzado más flexible o más cómodo, ¿no?
Sí, más ancho, sobre todo en la punta del pie. Si lo llevamos todo el día presionando, al final... duele el pie.
Sí.
Pues esto muchos días y muchos años desgasta tanto el hueso como los ligamentos, los músculos y obviamente pues irritan al nervio.
Y no sé si es un factor que se padece más en tema de género, si lo pueden padecer más los hombres o las mujeres por esos zapatos altos que solemos llevar, ¿no?
Suele aparecer más en mujeres, pero bueno, no quita que algún hombre lo pueda tener, más que nada porque otro factor de riesgo, aquí al final hablamos de factores de riesgo, para que aparezca es el hecho de hacer deporte, deportes muy lesivos como el fútbol, el baloncesto, el tenis,
sí.
Incluso salir a correr, son deportes que hay mucho impacto en el pie. Entonces, pues también irritan las zonas del pie.
Entonces también hay que estar muy atentos para ver cómo caminamos, ¿no? Tú, imagino, te fijas mucho por la calle, por cómo camina la gente. ¿Y corriges, Estela?
Por la calle no corrijo.
Pero tranquila, si se cruzan con Estela no les corregirá caminar.
En mi cabeza, ahora ya no lo hago tanto, pero es verdad que sobre todo cuando estaba más estudiando y eso, sí que iba analizando cómo pisaba la gente que iba delante mío y en mi cabeza era todo el rato, está pisando mal, está pisando con la parte externa del pie, está pisando con el talón, lo analizaba todo, ahora es verdad que intento no hacerlo.
Sí, ¿y cómo sería la forma correcta de caminar, Estela?
A ver, en el pie hay como tres... Esto, si hay algún podólogo escuchándome, lo estoy explicando un poco para que se entienda, ¿vale?
Sí.
Hay como tres puntos de apoyo, que sería el talón, justo debajo del primer dedo del pie y justo debajo del quinto dedo del pie. Esos tres puntos de apoyo tienen que estar compensados. Esto al final se mide por aparatos, ¿vale? Aunque a simple vista pues se puede ver. Y luego la zona del puente del pie,
sí.
Tiene que haber una zona que está apoyada. No es un punto de apoyo como tal, pero sí que equilibra mucho el pie. Por eso el tema de los pies planos o el arco del pie, por ejemplo. Sí.
Y bueno, yo imagino que a lo mejor nos está escuchando mucha gente, ¿no?, hablar de este neuroma de Morton. ¿Qué es el primer síntoma que tienen, aparte de ese dolor? ¿Qué se tienen que notar?
Normalmente lo que se nota y lo que suelen referir los pacientes es, aparte de ese dolor, que sienten como que tienen algo en el pie, pero que no lo ven.
Ya.
Sobre todo cuando caminan se va acentuando, cada vez es más doloroso. Pero cuando descansan, ese dolor cesa. Uh-huh. Si no cesa, al menos reduce bastante. Uh-huh. Más o menos eso es lo que suelen decir. Es que la sintomatología es tan no es diversa, pero es como que cada uno te lo explica de una manera. Uh-huh. Y luego también hay otras cosas que pueden influir. O sea,
¿como cuáles exactamente?
Por ejemplo, lo que nosotros llamamos la cadena posterior acortada, ¿vale? Que es la musculatura que está detrás de la pierna, es decir, los gemelos, los isquios, todo eso, si es los glúteos también. Si eso está como más corto de lo que debería ser, también está tirando del pie, y al tirar del pie también puede generar ese neuroma. Pero
bueno, eso también es la forma del cuerpo de cada uno, también influye, ¿no? También.
Exacto. Obviamente se trabaja para que esos músculos que están acortados puedan alargar un poquito. Uh-huh. ¿Vale? Los estiramientos por eso son importantes.
Claro, a la hora de hacer deporte, eso es, vaya. Sí. Si al día siguiente no te quieres morir, al menos de agujetas, ¿no? Al menos para el bien del mañana, ¿no?
Exacto. A lo mejor al día siguiente no tienes agujetas, pero sí que a futuro, con muchos años de deporte, si no estiras, los músculos se acortan.
¿Y Estela, el tratamiento que vosotros ponéis para este tema?
A ver, aquí entra un poco también que entran los médicos, que pueden realizar hasta operaciones para, uh-huh, para abrir el espacio. Pero lo que propiamente hace un fisioterapeuta, pues podemos hacer baños de calor y frío, ¿vale? Eso normalmente se lo decimos a los pacientes que lo hagan en casa para que relaje la zona y abra un poquito ese espacio. Y nosotros en lo que es en la camilla, lo propiamente, pues hacemos manipulaciones del pie para abrir un poco el espacio. Masajeamos la zona para que la musculatura se relaje, y mucho estiramiento, tanto del pie como de las piernas. Uh-huh.
¿Lo padece mucha gente, Estela? ¿Más de las que conocemos?
Más de lo que se piensa la gente, sí.
Incluso hay gente que a lo mejor vive con ello y nunca se ha dado cuenta de que lo padece, supongo.
Exacto, sí. Hay gente que tiene ese dolor en el pie durante mucho tiempo. Es verdad que es bastante invalidante, pero hay gente que al final se piensa, bueno, me duele el pie.
Se acostumbra y
tiro para adelante. Y como desaparece y vuelve a aparecer cuando camino, pues van un poco tirando así, pero realmente hay mucha más gente de lo que se
¿Lo podemos confundir con a lo mejor una tendinitis en el pie?
Se puede confundir, por ejemplo, con la fascitis plantar, la conocida fascitis plantar, pero es verdad que cuando tú tocas la zona, esa zona duele, o sea, puede llegar incluso a generar un calambre.
Ya.
¿Vale?
Entonces, Estela, si alguien tiene algo de lo que hemos dicho, puede venir, ¿no?, y hablar contigo y comentar este tema, y tú tratarías de ver qué es lo que le sucede, ¿no?
Exacto, sí, se puede tratar aquí. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, si van al médico y antes se hacen una placa o
claro,
algo, pues
mucho mejor.
Mucho mejor. Pero bueno, sí que lo tratamos y no hace falta una placa para identificarlo, desde luego.
Pues Estela García, terapeuta ocupacional y fisioterapeuta de Chicaes y Neurovila, muchas gracias por hablarnos de este neuroma de Morton, y esperemos haber podido ayudar a alguien que a lo mejor padezca ese tipo de sensación y que lo pueda solucionar lo antes posible para también aliviarlo en su día a día, ¿no?
Sí, para aumentar esa calidad de vida que
pues,
decimos.
Sí, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Estás a la 92.2 FM. La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de junio y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares, canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-mayo 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Torna a l'esportiu Bàsquet Villarreal. Disfruta de les activitats que han preparat per al mes de juny. Gaudis del campus de tecnificació e iniciació al món del bàsquet per a jugadors de totes les edats i sense importar nivell. Fes la teua inscripció a la web del club www.ebvillarreal.com i passa-ho bé amb l'esportiu Bàsquet Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, les Alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de les Alqueries.
El Consell de Ministres aprova la llei en normes per la implantació del sistema de gestió de la nova política agrària comuna, o sigui, la PAC. Per a parlar d'aquest tema tenim el secretari general de la Unió, Carles Peris. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Mire, bàsicament, dos punts a ressaltar. La llei, diuen, que iniciarà ara una tramitació parlamentària i establirà aspectes relatius als sistemes de gestió i control de la PAC per a permetre una aplicació que siga més homogènea en tot el territori. Vostè, això què té que dir?
Bueno, nosaltres el que tenim que dir és que segurament acabarem al·legant també aquests requisits, no?, que marca la PAC, perquè al final és una PAC que va augmentar els requisits d'exigència de cara al productor en aquests sistemes més sostenibles de cara a l'agricultura, igual que a la ramaderia, i n'hi haurà que veure de quina forma se pot adaptar el sector o si aquests requisits que ens estan marcant ara en aquests moments en els plans de treball i en els primers borradors són adaptables o no al sector, perquè moltes vegades ja sabem que el paper és molt sofrit i després portar-ho a la pràctica per al sector pues, és molt més complicat, i estic segur que una vegada revisem tots aquests documents i aquests plans de treball, això, alegarem algunes coses que no se podran complir, no? Segurament per el sector, no? Per el sector productor. Al final necessitem unes polítiques i una política agrària comuna que siga adaptable al sector, que ens servisca per anar millorant i per obtindre uns recursos que ens fan falta d'aquesta política agrària comú, però que després es puguem aplicar, perquè si no es podem aplicar, difícilment, en vez de generar un benefici al sector, el que farà és provocar un abandonament o tindre uns requisits agroambientals, per exemple, que no podrem complir-los i no podrem cobrar aquests diners perquè no els complirem. Bàsicament, és un poquet la línia de treball a grans rasgos perquè la gent ho entenga fàcilment i no entrar en detalls excessivament tècnics que la gent pues, no entendria.
Clar, ara és que ens donem molta pressa perquè no es passe com va passar, per exemple, en les cremes de la poda, no? Anem ràpid, perquè això va ser ahir quan ho van aprovar el Consell de Ministres. I en l'altre punt que també volia comentar amb vostè, diu que aquest nou text modifica aspectes de la llei de sanitat vegetal i animal en relació a l'ús sostenible de productes fitosanitaris i aquest emplear de forma prudent els antimicrobians.
Sí, a veure, bàsicament també és igual que el, diguem, la nova política agrària europea, el nou Green Deal, va orientat a aquesta reducció de pesticides, de fertilitzants i d'antibiòtics en ramaderia. Per tant, la nova PAC supedita les seues ajudes a que el sector igual agrari que ramader complisca aquests objectius. El que tenim que veure és si aquests objectius tan ambiciosos el sector pot adoptar-los d'avui per a demà, que és el que ells pretenen. Jo crec que no estem preparats en aquests moments per a adoptar aquests requisits, en part perquè tenim preus ridículs en origen, en el qual ens dificulta molt fer inversió o ens dificulta molt encara tindre un increment de cost de producció, que és el que te provoca el fer agricultures més sostenibles o el reduir uns fertilitzants, per exemple, te pot provocar una caiguda en les produccions. Per tant, és diguem, el gran secret, no, d'aquestes polítiques. Aquestes polítiques tenen que anar adaptant-se, però a poc a poc. Si jo tinc un preu en origen molt baixet, damunt no puc treure un rendiment perquè no puc aportar els nutrients que me fan falta, difícilment va ser l'agricultura rentable. O sigui, està aquest punt d'equilibri en el qual nosaltres sí que estem disposats a anar adaptant-nos i anar millorant els sistemes de producció, però de forma que puguem fer-ho. I més a més, si després veiem que en el nostre mercat preferencial, que és el de la Unió Europea, que tots sabem que estem venent més del 70 o el 80% de productes agroalimentaris es absorbeix el mercat europeu i tenim una pèrdua de competitivitat front a agricultures i ramaderies de països tercers que tenen normes molt més laxes que les nostres. Per això s'està parlant també de les clàusules espí que es comença a obrir i se debat en Europa de que al final van a tindre que fer algo també en les importacions que ven de fora o els exigim el mateix que ens exigixen a nosaltres o els productors europeus ho tenim molt complicat de competir en els mercats diguem en lliure mercat en tots els altres perquè ens costa molt més produir.
Sí, en este cas els diuen que en el marc de les actuacions per ajustar la normativa o algunes de les reformes que introduiran en el reglament d'organització comú dels mercats agraris, el que sí que diuen és donar el compliment que ens demanen o els objectius establits en l'estratègia europea de la granja a la mesa per a un sistema alimentari, diuen, més just, saludable i respectuós en el mig ambient. Se regula i se règim sancionador, perquè serà un règim sancionador, en altres matèries agràries que estan connectades amb la PAC. Diuen que en lo particular...
Sí, efectivament. El model és idíl·lic sobre el paper, però moltes vegades n'hi ha que poder aplicar-lo a la pràctica i sobretot ser justos en els productors europeus en el sentit de que si nosaltres tenim que complir una reducció de pesticides, una reducció de fertilitzants i una reducció d'antibiòtics, qualsevol país tercer tinga que acollir-se al compromís de les mateixes polítiques de reducció que fan els europeus, fer-les ells també, perquè si no es perden competitivitat i ja no se pot suportar més una pèrdua de competitivitat en aquest mercat lliure. Jo crec que és molt fàcil d'entendre i és per on tenim que seguir pressionant i treballant per a que això que és idíl·lic i nosaltres tenim que treballar per anar cap a aquest tipus de sistemes d'agricultura i ramaderia, però que ho facin tots els que vulguin vendre en un mateix mercat. Jo crec que és molt, molt fàcil, no? És el futur passa un poquet per ahir, però que ho facin tots.
Mire, em llama l'atenció poderosament, després parlarem dels olivars, però així diuen, perquè és una nota del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, parlen que en particular en lo relatiu a la comercialització de l'oli d'oliva i el sistema d'informació que tenen dels mercats. És a dir, sí que tenen que basar-se en el sistema d'informació dels mercats de l'oli i per què no, per exemple, dels cítrics.
Bueno, en la línia de treball dels observatoris de preu i els observatoris de mercat de qualsevol sector agroalimentari van treballar-se, no? L'oli té, té una idiosincràsia en el, diguem, en el sector espanyol, té un pes importantíssim on moltes comunitats autònomes són productores d'oli. S'ha introduït en el text, però jo crec que el camí de, dels altres sectors de treballs, de, diguem, d'observatoris de preus i de mercat va treballant-se, no? Contínuament. En CITIS també tenim el boletí reforçat d'importacions que fa públic el Ministeri, o sigui, que n'hi ha mecanismes que cada vegada sabem més on podem tindre problemes, on venem, on deixem de vendre, qui importa més al bloc europeu, qui importa menys, o sigui, un poquet informació cada vegada n'hi ha més i és més transparent, i això és positiu.
Sí, parlàvem d'aquestes matèries de declaració obligatòria i contractació i també d'organitzacions de productors i associacions a l'hora de saber com se compra i com se ven, no?
Sí, clar, és veure també a veure com ens organitzem millor, no? Són mesures que van poc orientades a veure com s'organitzen els sectors per a no fer-se la competència entre ells i poder organitzar-se millor, no? Sobretot el sistema cooperatiu, que siga un sistema que estiga ben coordinat per a que no se facin o exercisquen competència dins d'un mateix sector diferents empreses. Jo crec que aquesta línia de treball també és positiva, no? Per a tindre cada vegada més força de cara als que ens compren els productes, unificar, diguem, la venda de cara als que ens compren els nostres productes.
En este cas parla de la llet i dels productes lácteos, per lo que vostè estava dient-me, i parla també d'aixòs recursos genètics, de la conservació de recursos genètics.
Bueno, jo imagino que ahí anirà un poc en la línia de les races, no? De la raça que puguem tindre o puguem tindre d'alt valor, no? De races animals que puguem tindre d'alt valor, que n'hi ha que conservar-les, perquè al final el resultat final del producte és qualitat, no? I jo crec que va un poc en eixes línies.
Uh-huh. I també parla del benestar animal o la nutrició sostenible dels sòls agrícoles.
Sí, evidentment, el benestar animal, el tindre, el fer ús responsable i la reducció dels pesticides, dels fertilitzants i tot això, pues tot això anirà en benefici, no? D'aixes agricultures més sostenibles i del benestar animal, que també vull deixar una cosa clara i ser contundent, no? Avui per avui ja tenim els sistemes igual agraris que ramaders més sostenibles i amb més seguretat alimentària, i encara anem a implementar pues més mesures en favor de tot això, que saps? Que al final estem parlant de que ja estem sent els que tenim els criteris més estrictes a nivell mundial per a les produccions, i per això insistís tant en que al final la comissió té que ser molt responsable en tot allò que ve de fora, de tindre aquestes exigències, perquè el consumidor se mereix que puga comprar un producte, siga d'on siga, en les mateixes estàndards de qualitat. I això és el secret, i sobretot si poguera ser de forma ordenada, que en el moment que nosaltres no som deficitaris produïns, pues no se poguera aportar algo, pues ja seria, jo crec que seria la mesura estrella, no? De que quan no eres deficitari que no es pugui aportar, i quan eres deficitari en qualsevol producte o en qualsevol moment, que se puga negociar i importar qualsevol producte per el bé de la societat, no? En general.
I com bé l'he dit al principi, tornem a l'olivar, perquè sí que aquesta volta és la Unió de Llauradors i de Ramaders la que denuncia que la proposta de les ajudes de l'olivar tradicional del Ministeri d'Agricultura és pràcticament inservible per a la Comunitat Valenciana.
Bueno, sí, bàsicament és que els requisits que ens marquen en aquestes ajudes a l'olivar tradicional en tota la Comunitat Valenciana poden haver molts pocs productors, molt poquetes zones productores que puguen complir aquests requisits, com per exemple és una pendent del 25%, que és una bestialitat, ni que tinguérem que pujar el turmalet tots els dies, conforme diem en la nota de premsa, per a cultivar, quan els nostres antepassats en les zones productores d'oli de la Comunitat Valenciana tradicionals ja van fer un esforç d'aquests pendents a bancalar-les i que siguin planes. Per tant, hi ha un agravio comparatiu importantíssim que de ben segur no complim, i per tant per això protestem en seguida, no? I no és que protestem, és que llancem la proposta per a que s'elimini aquest punt. I després també hi ha un punt que és molt important, que és el número d'oliveres per hectàrea, que estem parlant d'unes 80 oliveres. Nosaltres volem que aquesta ràtio puja, no? Com a mínim a 100 oliveres d'hectàrea, perquè si no també se quedarien moltíssimes zones sense cobrar. O sigui que en aquests moments, conforme així aquesta proposta del Ministeri, a nosaltres, a la Comunitat Valenciana, ens penalitza moltíssim perquè és inservible, no ha vingut pràcticament ningú recurs, dels pocs que n'hi ha, que tampoc és que n'hi ha molts recursos, van a vindre així perquè no complim ja de bones a primeres posicions requisits més importants. Jo crec que també és molt fàcil, molt entendible, que un per cultivar un olivar, per exemple, que tots sabem que tenim les oliveres mil·lenàries, que són cultius molt tradicionals, no poder cobrar i les ajudes del Ministeri, pues és molt lamentable, no?, que vagin aquests recursos només a aquells que tinguin unes pendents desmesurades, que al final són molt poquetes zones en la Comunitat Valenciana, i és que en les altres comunitats autònomes també van haver pocs que complisquen aquest criteri del 25%, que això és una autèntica bestialitat, un 25% dependent.
Després també parlaven, claro, de que des del 2006 no s'ha fet, és a dir, en el 2006 n'hi ha el cas d'estes oliveres que estan emparades per la llei del patrimoni. I clar, si no n'hi ha més arbres que cataloguen o identifiquen, no reben les ajudes.
Sí, efectivament, són totes les oliveres mil·lenàries que en el seu dia ja se va treballar per a catalogar-les dins d'aquest mapeo de oliveres mil·lenàries, són les tradicionals, que al final, si no acabem aquesta tasca, pues, també apareixen en determinades zones menys número d'arbolat del que realment tindríem com a una olivera mil·lenària o com a una zona que se pudiera considerar com a olivar tradicional, encara que la Comunitat Valenciana pràcticament, per la idiosincràsia que té el sector, és olivar tradicional i ja estàvem perjudicats en la PAC perquè rebem menys que altres comunitats autònomes dins de la política agrària comuna, pues, perquè ara, quan hi ha alguna proposta per part del Ministeri d'ajudes en aquest sentit de mitjambientals, pues que també ens quedem fora. Ahir també s'està treballant alguna proposta en quant a les comunitats autònomes que cobren més, diguem que estan cobrant més de la PAC i tenen ixa, diguem que perderen aquesta possibilitat de demanar aquestes ajudes acoplades. Clar. O sigui, si per exemple Andalusia està cobrant 600-700 euros hectàrea, nosaltres en estem cobrant 250-300 hectàrea, si ja tenim aquest agravio comparatiu en la PAC, pues antes eliminar les zones que estan rebent més diners que no ficar traves als que ja estan rebent menys diners. Així no podríem equilibrar, a través de les ajudes associades, podríem equilibrar ixa descompensació que n'hi ha de les zones productores d'olivar tradicional, de, per exemple, valencià, per posar un exemple, en Andalusia, que cobren més diners, perquè no té sentit que un olivar tradicional igual és així que en altra comunitat autònoma. I és també un poc ixe treball, no?, tècnic, que moltes vegades mos toca fer sempre quan ven publicades aquestes normatives per part del Ministeri, que curiosament sempre tenen un agravio comparatiu en la Comunitat Valenciana.
Sí, perquè això l'únic que farà és portar els llauradors a que si no van i cataloguen estos olivars o estes oliveres mil·lenàries, pues que al final decidís que tindre més producció, perquè evidentment això és un patrimoni, però per a la persona que ho té com a mig de vida, pues se planteja el fet de que, clar, tindria més oliveres i més productives, no?
Sí, al final el que nosaltres busquem és que aquestes zones tradicionals l'olivar puga seguir mantenint una part, el mig ambient, perquè fan un paper mediambiental importantíssim el que estiguin cultivats tots els olivars, i una altra part també de fixació de població, perquè normalment són zones d'interior, de secà, que estan en els pobles d'interior, i molt important en la província de Castelló, per exemple, és importantíssim, perquè tenim de 135 municipis, tenim 82 centres de despoblació, i són eixes zones de secà on se planta, n'hi ha molta zona, molta superfície, que són olivars. És imprescindible, al final, que eixes ajudes que fan aquest paper medioambiental i de fixació de població apleguen als nostres productors, perquè en rendiment ja sabem que tenim baixos rendiments perquè són zones de secà i n'hi ha una dificultat després en el preu en origen, com tots sabem, que ara no és que estiga molt baixet el preu de l'oli, però, per exemple, les produccions pues, no estan sent altes. I al final necessites i ses ajudes que compensen o li servisquen al productor per a seguir i tirar endavant el seu dia a dia. Si no, és pràcticament impossible en zones desfavorides com les nostres continuar.
Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat tot això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Ja saben vostès que ens agrada tenyir el mes de juny amb els colors de l'Arc de Sant Martí per motiu del Dia de l'Orgull LGTBI+. Per això hi ha localitats que ja han començat a programar, diguem, molts actes i molts esdeveniments al voltant d'aquest dia tan especial, i per això el primer que ho farà serà l'Ajuntament de Borriana, i per això parlem amb la seua regidora d'Igualtat, Maria Romero. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia, Maria.
Bé, sí, avui arranqueu, no? Totes aquestes diverses activitats, com cinema, exposicions, activitats escolars, no? I un fum de coses que la veritat és que pues, això ens omplin d'orgull, no?
Exacte, sí, bueno, això és un poc la idea. Efectivament, avui comencem. És una programació que llancem conjuntament des de l'any 2016, entre la regidoria d'Igualtat i la regidoria i Departament de Cultura, perquè bé, pensem que és necessari també traslladar la cultura LGTBI també a la programació cultural del nostre municipi, i per això es fa de manera conjunta. Avui comencem amb el Cinefòrum, la pel·lícula No desearàs al vecino del quinto. És la primera pel·lícula d'Alfredo Landa. Per tant, un poc el que pretenem, de fet, serà comentar ambientada la pel·lícula, anime a tots i totes els que ens estan escoltant a que puguen apropar-se, perquè la pel·lícula estarà comentada per el representant del grup de gent gran de l'AMDA, que com sabem és l'associació valenciana amb més trajectòria històrica en la vindicació dels drets de les persones LGTBI. I bé, farà una anàlisi i escollim esta pel·lícula certament per fer un poc de mirada històrica al voltant de la imatge que tenim sobre les persones LGTBI i com hem construït aquest imaginari col·lectiu i també com hem avançat en drets des d'aquella aleshores.
Doncs sí, molt interessant, no?, veure com érem abans i com som avui en dia, no?, com hem fet aquesta mirada o com celebrem ara mateix aquesta diversitat, no?, i per això també hi ha espai per el que és l'art, no?, amb una exposició que també acollirà el Centre Municipal Cultural de la Mercè.
Exacte, sí, aquesta exposició està comissariada per David Trujillo, val? I té elements diferents que ens han cedit també des de l'AMDA, també des de l'Ajuntament de Borriana, i és una exposició en la que repleguem diferent iconografia LGTBI per a evidenciar justament el mateix que amb la pel·lícula, no? I sa trajectòria històrica que ens serveix per una banda per veure tot el que hem avançat, per situar-nos i tractar de comprendre i reflexionar al voltant de com s'ha construït aquest imaginari col·lectiu a través d'estereotips moltes vegades ofensius, no? I a la vegada tindre present que algunes de les velles idees que semblava que havíem abandonat en alguns foros tornen a escoltar-se com si foren actuals. I, per tant, és una manera d'evidenciar tot això, posar-ho en una exposició que, junt a la pel·lícula, ens permetrà traure-nos del foc atencional immediat i poder fer amb perspectiva una anàlisi del punt en el que ens trobem i adonar-nos de que no podem tornar cap al passat.
També és veritat que bé, el diumenge serà un dels dies grans, no? I hi ha dos esdeveniments que per a mi pues, me pareixen molt bonics i molt originals, no? Com és una festa de les famílies diverses en l'antic càmpic de l'Arenal per el matí i per la vesprada tenim un espectacle molt gran que hice ja i li se comentarà a vostè.
Bé, doncs mire, en primer lloc tenim la festa de les famílies diverses, com bé dies, i sa festa està coorganitzada entre l'Ajuntament i també tres entitats, com són l'Associació de Famílies LGTBI, és una associació que ve de les comarques catalanes i ha començat a treballar també per ací. També compta amb la col·laboració de comissions obreres i també amb el col·lectiu Queerfest, que és una associació també LGTBI de Castelló. Aquesta festa naix amb la intenció de que es faça anualment i el que busca és tenir una projecció també a nivell provincial o de totes les comarques del nord per tal de poder fer xarxa. Col·laboren, a més, Nueva Infància, que és una entitat que treballa en l'acolliment familiar, Espai Autisme Borriana, que és una associació del nostre municipi de famílies i persones que tenen el trastorn d'espectre autista, i també comptem amb la llibreria infantojuvenil d'ací de Borriana, Genios Lectores, i l'espai infantojuvenil Tòtem, que també és d'ací de Borriana. Per tant, és molt oportú que iniciem esta festa, que vol al final celebrar que les famílies són tan diverses i de tantes maneres com famílies existeixen en el món. I per tant, pues bé, per què no celebrar aquesta diversitat de models familiars i posar damunt la taula en un ambient festiu i de celebració que totes les famílies són igual de vàlides, no? Després, per la vesprada, tenim el musical del Titi. És un musical que torna a posar un personatge tan icònic com fou el Titi, amb molta trajectòria i que formava també part d'aquesta iconografia de la que anem parlant al llarg de tota la programació. He de dir que tenim moltes entrades menudes, però encara n'hi queda alguna disponible. Si algú vol fer-ho, ho pot fer a través de la web entrada directa o a través de la nostra web municipal, que també podem fer-ho, i té un preu molt popular. Per tant, convidar a tot el món a que puga participar, passar una bona estona, a la vegada que reflexionem sobre aquella figura icònica que era el tití i com això ha influït en l'imaginari col·lectiu novament.
Sí, jo imagino que tots els nostres oients estan veient, no, com esteu fent com una retrospectiva històrica, no, de com ha evolucionat els drets LGTBI+, però també per això es va fer una immersió, diguem, dins de lo que són els centres escolars, no, una unitat didàctica, suposo, no, durant també aquests dies.
Sí, efectivament. Nosaltres hem ofert als centres educatius de la nostra localitat una unitat didàctica específica per a poder treballar segons nivell educatiu la temàtica de la diversitat i contra l'homofòbia a les aules, no? I depenent de l'edat de l'alumnat o del cicle educatiu en el que es troben, pues el professorat té un ampli marge per a poder-ho treballar. També els hem remès el protocol de prevenció de la homofòbia a les aules o la LGTBI-fòbia, val? Per a que ho tinguem present, tot i que és un document que ja existia i que els havia proporcionat la conselleria. I també els recordem l'existència de la guia Els nostres cossos, els nostres drets, que és una guia que aborda amb amplitud tots els temes que tenen a veure amb l'educació afectivo-sexual del jovent. I n'hi ha activitats des d'infantil fins als cicles formatius, per a que el professorat puga treballar, agrupar per diferents temes, ho deix, com no podia ser d'altra manera, es dreix també LGTBI. A més, recordem que ací a Borriana tenim el projecte Maletes Coeducatives i ses maletes ja tenen, des del moment de la seva creació en 2018, ja tenen llibres de temàtica LGTBI i també en aquesta unitat didàctica els fem referència a poder utilitzar les maletes com a una ferramenta per abordar la qüestió LGTBI de la diversitat afectivo-sexual a les aules.
També hi ha que dir que hem de marcar en roig en el nostre calendari el dia 18 de juny, que és quan es realitzarà a Castelló i sa manifestació per l'orgull, i que vostès ficaran un autobús, no? Des de les 6 de la vesprada, que podrà apuntar-se tota la gent que vulga, no?
Efectivament, i això és un poc la idea. Em sembla, i de fet tota la programació va inclosa partint de la mesura que teníem plantejada en el nostre pla d'igualtat municipal, no? El recolzament d'accions que defenguen els drets LGTBI del nostre municipi, la lectura anual d'un manifest, no? I oferir la possibilitat de fer xarxa. Bé, doncs amb aquest objectiu, la possibilitat de fer xarxa entre les persones que vulguin implicar-se en la defensa dels drets LGTBI, havíem plantejat el poder sumar-nos a una manifestació més global que permeta fer una xarxa no sols local, sinó també una xarxa a nivell provincial, perquè malauradament la qüestió de la LGTBI-fòbia obliga moltes voltes a que algunes persones hagin de disfrutar del seu temps d'oci amb llibertat en municipis diferents als que resideixen per tal d'evitar que els seus conciutadans pues això, tinguin conductes homofòbiques amb ells i elles. Per tant, doncs bé, pretenem contribuir a que facin aquesta xarxa provincial. No obstant, també t'he de dir que finalment, com a Castelló, la manifestació acabarà amb una festa al Parc Ribalta i probablement ens quedem allí a disfrutar d'aquesta festa. Pot ser finalment, en compte de l'autobús, el que fem siga una quedada. No obstant, qualsevol persona interessada en aquesta activitat pot escriure-nos al correu igualtat@burriana.es o a través de les nostres xarxes i contactarem amb ella.
I si no, de segur que nosaltres a Ràdio Vila-real ho comentem, perquè estem molt atents a tota aquesta informació, perquè segur que hi ha molta gent que li interessa participar d'aquestes activitats, d'aquestes jornades que porten aquest nom de Celebrem la Diversitat, i que de segur són molts els que s'apropen a gaudir d'ella perquè senten molt orgullosos, no, de formar part. Així que, regidora d'Igualtat de Borriana, Maria Romero, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i gaudiu d'aquest juny.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè sense la vostra difusió no arribaríem a tot el món. Així que moltíssimes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares, haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Honda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Her hair is hollow gold.
I ara està amb nosaltres el regidor Javier Serralbo. Molt bon dia, Javier.
Bon dia, Susana.
Mire, avui la primera pregunta com a portaveu del govern. Villarreal completa l'últim tràmit per accedir al Ministeri la parcel·la de la futura comissaria de la Policia Nacional, per fi.
Sí, bueno, les coses costen, perquè a mi ja també costen, però sí que nosaltres vam comprometre en buscar un lloc ideal i adequat, no? Després de tants anys, és que portem ja, tenim una edat que, a més, jo vivia a prop d'on estava la comissaria del Barranquet, que ara està a Serveis Socials, i vivia jo al carrer del costat, al carrer La Pietat i al carrer del Conxell. Quan passàvem per allí era un lloc més o menys adequat, però després se va ficar en uns baixos de l'avinguda Tàrrega i tampoc era el lloc adequat, i després se va buscar un lloc que fora cèntric i en les policies que n'eren entonces més o menys podia funcionar, però s'ha vist que és inviable que seguisca on està ara, al costat de l'Església Major, no? I, bueno, al final el Ministeri es va fer cas i hem aconseguit que fiquen diners per a fer la comissaria, i el tema és fer els tràmits el més pront possible per a poder deixar-lo. Les coses costen, però al final crec que és el lloc ideal, al costat dels jutjats, en una zona que és accessible per a molta gent, perquè recorde que la comissaria de Policia Nacional només està en Castelló, Villarreal i en Vinaròs n'hi ha una altra, però també dona servei a molts municipis, també el tema dels carrers d'identitat i dels passaports, claro, que ho vam viure molt intensament en el partit del Liverpool del Villarreal, lo que feia aquesta oficina, i per això creiem que és el lloc ideal. I bueno, esperem que ara a partir d'ahir ja vaig el més ràpid possible. Costen, però al final les coses cauen on tenen que ser.
Ja tenen la parcel·la, que és el que demanaven. Ells invertiran 7 milions d'euros, seran dels pressupostos generals i està inclòs en el Pla d'Infraestructures de Seguretat de l'Estat. I aquest pla és el que anava des del 2019 fins al 2025. Espere que no arribem al 2025.
No, esperem una vegada ja els terrenys, perquè també n'hi ha que canviar. Més que res era canviar la qualificació, no? I sé on està ara, que era un aparcament, és on ara fem els empedraus, fem algunes coses que n'hi haurà també que buscar un altre lloc quan estigui fent-se, però ja va néixer en el seu moment per a poder ser lloc públic, però sí que tenia qualificació diferent al tema d'infraestructura de seguretat i el que s'ha fet ara.
Sobretot perquè té que tindre, quan criden a la Policia Nacional, té que tindre una actuació ràpida i té que tindre bones entrades i bones eixides. Ara sí, parlen el regidor d'Esports i este matí vostè ha presentat en roda de premsa.
A veure, el que he presentat és una cosa que bueno, anem recuperant, renaixent, reprenem les sensacions després de la pandèmia. Ja hem vist que hem passat també les festes, hem passat tot, ja s'ha pogut obrir moltes coses. En esports, saps que sempre hem fet des del... Va ser antes del 14, perquè vull recordar que totes les instal·lacions esportives la Generalitat es va tancar l'11 de març del 2020 i des d'ahir sempre hem fet les coses pensant en aquest equilibri entre la seguretat de la gent, el tema del virus i també pues, poder recuperar, no? I més en un tema d'esport i salut que s'ha demostrat durant la pandèmia que la gent és necessari també que faci esport, que passege per moltes coses, des de malalties mentals, des de malalties de tot tipus, que l'esport ajuda a que això no sigui així, no?
Ojo, i tant, que desemboquen en malalties mentals perquè hi ha gent que té una quantitat d'estrès que si
sí,
no
de,
crema...
Sí, d'haver tingut que estar en casa molt de temps tancat, sense poder eixir, i això pues, no ajudava, no? Bueno, el que fem ara és en la piscina d'estiu, l'any passat ja van recuperar alguna cosa, però era només per a socis i per a, sobretot per a, en cita prèvia, però sobretot per als clubs. El que fem ara és obrir ja la piscina en l'aforo total que té, que són 350 persones a la vegada, i des del 18 de juny, o sigui, el dissabte de la setmana que ve, fins al 3 de setembre, estarà oberta la piscina d'estiu en l'ermita, i també s'obrirà fins a final d'agost la de... bueno, tenim accés també als socis del Servei Municipal d'Esports també a la piscina del club de tenis, que eixa és per a prendre el bany, que eixa també està inclosa en eixa... bueno, en ICE, jo crec que és una tarifa, en una tarifa en 130 euros a l'any que tens accés als gimnasos de l'Ajuntament, al tema de les piscines durant l'hivern, a la piscina d'estiu i la piscina del club de tenis, al conveni que tenim en els gimnasos del poble que hem passat de 4 a 20 en uns anys, que també estan inclosos en el recerclàs de l'Ajuntament. Crec que és una oferta molt gran. Jo ho he dit en la roda de premsa avui. Quan ho diuen d'altres ciutats, diu, però 136 és al trimestre, al mes. Dic, no, 136 euros a l'any, tens accés a tot això. Perquè nosaltres també el que volem, i no hem pujat aquestes tarifes, potenciar
això,
la xarxa de salut.
Per exemple, el club de tenis és un lloc poc visitat, però que la gent que el desconeix no sap el que se perd.
Sí, també és una manera de ficar-lo en valor i també és una manera d'un conveni que tenim en ells d'utilització de tant del tenis com de la piscina. Per això. Bueno, però entonces l'obrirem en aquestes dates i el que hem fet és un sistema per poder obrir, però també en condicions i bueno, intentant que estigui més racionalitzat. El Covid o la pandèmia t'ha donat coses roïns i després t'ha donat també visions de crec que és millor per la gent algunes coses. Per exemple, la cita prèvia en el tema del nostre, la pàgina web d'esports, no? Que és on tot el món reserva les classes, pues, també servirà per a reservar el que és la part de natació en els carrils, vale? Per a socis, que n'hi hauran dos carrils de socis també allí.
Sí.
Hasta 16 persones a la vegada podran estar. Estan exclús també, però la meitat de la piscina se destinarà ja a bany lliure, vale? Que l'any passat no van poder fer-ho. Com funcionarà aquest bany lliure? Pues, els que siguen socis, anant directament allí pel bany lliure, podran entrar en el canal de soci, i és que no, el que tenim que fer també un poc de control, podran anar a les instal·lacions de la piscina lliure marrequena, de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la vesprada, i se podrà treure un bono, en el qual aquest bono te donarà per a 10 vegades en la piscina. Pots anar tu 10 vegades o 10 persones una vegada, si va un grup de gent.
Per exemple.
O sigui, és un bono. Entonces, aquest bono val 15 euros, és 10, o sigui, és a euro i mig cada dia que vas, que pots estar tot el dia
tot
allí.
Tot el dia.
Per als majors de 13 anys i 7 euros les 10 vegades per als menors de 13 anys, que seria 0,70, no? Jo crec que és una manera de compaginar l'obrir-ho tot, però també d'una manera normalitzada per a que se puga disfrutar també ja del bany d'estiu en l'ermita i recuperar, bueno, la sensació que n'hi ha. També s'obrirà a partir d'aquesta setmana el que és el bar i la, bueno, el que n'hi ha allí també en la piscina que
dona serveis de menjars i de
concessionari ja està allí i després també se pot estar quan taca la piscina per la nit també pot anar la gent a disfrutar també de l'espai, no? En tranquil·litat, en una manera normalitzada també de l'espai molt bonic que quan vas allí per la nit al costat del riu també te dona una sensació molt bonica, no? És tornar a recuperar les sensacions d'eixa ermita que a vegades des de casa no, la gent no, no valorem tant a vegades, i la gent quan ve de fora se queda al·lucinat del paratge que tenim. El regidor Xus Madrigal de Serveis Públics també ha presentat l'altre dia que estem fent una remodelació, deixar-ho tot de passe de revista, que diuen, no? per a que l'estiu se presente bé. Tenim brigades ara allí contínua per a que estigui tot en condicions, estan podant els arbres, estan pintant, estan fent tot, per a que al final aquest estiu siga tornar i retornar a tindre l'ermita com toca.
Hi ha gent que preguntava que justament ara, que estem damunt de l'estiu, haurem pogut fer-lo un poc antes. Si se fa antes, no arriba en condicions?
Bueno, com sempre, sempre hi ha opinions per tots els gustos, no? Jo el que sí que he de dir a la gent que bueno, que cada un té la seva visió. L'Ajuntament, quan fa les coses, intenta fer-les en els criteris millor possibles. I, evidentment, cada un pot pensar. Després els tècnics també diuen quan és millor fer-lo, perquè potser ho fas en abril i d'abril a juny se torna a deteriorar.
Sí, li preguntava si això era la... Perquè, clar, ho pregunten i nosaltres pensem que estan assessorats per tècnics, suposo, no? Que
sí,
cada
sí, de fer-ho ara, que sí que la gent va a la piscina, però encara no va com anirà en
el 18 es començarà la piscina d'estiu.
Claro, quan el 18 més o menys també és un poc que marca, el, a partir de la segona quinzena de juny s'han acabat l'escola.
Els col·legis ja no tenen que tornar.
Entonces, més o menys marca d'ahir hasta que passen festes de la de gràcia és quan el període que la gent més o menys està també als massets.
Fa més utilització d'aquest paratge.
Sí, és la lògica.
També, clar, està vostè en directe, no ho oblide, i la gent intervé. Parlem de la piscina que havien fet en l'acord de l'Avenida Alemanya, suposo que estan parlant d'Aquasport, no?
Sí.
Està oberta, estarà oberta, se podrà gaudir també.
A veure, les piscines, nosaltres també té que haver un moment, a l'obrir-la d'estiu, vale? La Jurema Requena se quedarà més temps i les altres direm quan el millor tingui tancat per manteniment. Vale? Sí que en l'estiu actiu que vam presentar l'altre dia estan tots els cursets que també farem en la Jurema Requena per a natació variada i tot, i també alguna instal·lació també d'allí, però al final la gent també té que entendre que no podem estar oberts totes les instal·lacions els 12 mesos de l'any, perquè n'hi ha que tindre aquest manteniment, tancar, veure com estan les màquines, veure com està tot. Entonces, anunciarem també pròximament si el CTD, per exemple, quan obrin la piscina d'estiu, a lo millor perquè els clubs demanen una reunió d'horaris també d'estiu i d'hivern en els clubs de natació, per veure si del CTD passen directament a la allí a l'estiu, i entonces també aprofitem per a les reparacions que fan falta en la piscina del Centre de Tecnificació Esportiva. En les instal·lacions municipals, al final, pues, hi ha un gasto molt gran de l'Ajuntament, vora 2 milions d'euros en manteniment de totes les instal·lacions esportives. Hem passat de 26.000 a 76.000 metres quadrats, però això d'un manteniment que també ha assumit l'Ajuntament perquè al final també volem l'espai i la salut, però bueno... són departaments que també estem obrint, o sigui, durant tot l'any obrim de dilluns a diumenge, no són, saps? Que abans fa temps no s'obrien diumenge les piscines i ara també s'obri. Ho dic perquè la gent, jo sé que si poguem tindre tot obert totes hores seria ideal, però faig una reflexió: quan tindríem només una piscina, vale? Tot el món nadava en una piscina, ara tenim tres d'hivern més dos d'estiu comptant la piscina que tenim, i a vegades pareix que no hi hagi espai. Però bueno, és aixina, no? I nosaltres agraeix també que la gent tingui la resposta de voler fer esport, que al final és en definitiva el que volem.
Ràdio Castellón Cadena Ser va treure una enquesta de com quedaria el panorama polític a Vila-real. Diu que el Partit Socialista se quedaria rozant la majoria.
Sí, bueno, és pareguda el que va passar abans de l'altre, no? Al final tindre majoria o no a vegades depèn molt dels restos de les votacions, no? Tindre 12 a 13. I també depèn dels partits que eixen. En les altres eleccions, Podemos i Vox van, per molt poquet, van traure el resultat de tindre un. Si se no hi haguera eixit, però potser haguem tingut més holgada a la majoria absoluta nosaltres. El que sí que demostra aquesta enquesta, que al final són enquestes, són igual que se fa ISA, que estan fent altres mitjans de comunicació i, bueno, i els partits ja estan fent les seues també.
Sí, al final, jo m'he donat la sensació que enguany s'ha adelantat com tot molt, no? O és
no,
perquè no ens en recordem d'altres voltes?
No ens en recordem, però normalment un any abans sempre s'han fet algunes per veure com està més o menys, no?, la sensació. El que sí que demostra és que, per lo menos, que hi ha una estabilitat en Vila-real, més o menys, no? Que no n'hi ha un sorpasso ni n'hi ha una pujada molt gran d'alguns partits que se pensen que bueno, que des de fora, i passa, no?, algun partit des de fora pareix que vaig arreglar-ho tot, però després quan estan les institucions, com estem veient en Castilla y León en Vox, pues està fent unes desfetes en només 50 dies que té que veure la gent, el que n'hi ha ahí, no? De lo que n'hi ha, ja ha dimitit un, perquè... Bueno, crec que demostra és que, almenys, la gent segueix tenint la confiança en un govern que està per a tots, que no som sectaris, que qualsevol proposta que ve de qualsevol l'acceptem, que a vegades ens hem acusat de fer la jura de bandera i un altre al costat diem-nos que perquè fem la jornada de la crema de la ciutat que venen banderes independentistes. O sea, som un ajuntament que lo que sí que acceptem són totes les propostes, vinguen d'on vinguen, i ens dona igual la proposta d'on vinga. I per això la diferència, no? Això també demostra, xunerant les enquestes, que segueix passant en Vila-real una cosa diferent a altres llocs. A nivell nacional, nosaltres, el Partit Socialista, està en l'entorn del 27, del 28% de votacions, i a nivell local estem en el 47, 48, que és el que van traure també l'altra vegada. Per això dic que després el que siguin 12 o 13 regidors, que és la majoria absoluta, 13, depèn molt dels altres partits, si és un, si no és.
Mire, diuen que la intenció directa de vot aniria de vot els socialistes, com bé l'he dit, rosaria la majoria absoluta. PP i Compromís mantindrien les xifres similars a l'altra votació municipal, però Podem i Vox i Ciutadans quedarien per baix del 5% dels vots en relació en la simpatia per partits polítics, un 46% en 6 és pels socialistes, un 22% en 5 pels populars i un 9% en 5 és per a Compromís. Ciutadans quedaria, diuen que al límit, en un 5,4%, mentre que Vox sí que aconseguiria i 6%, i d'Unides Podem ja n'hi parlen.
Bueno, ja dic que les enquestes són, com dic, són enquestes, però sí que és veritat que la intenció directa de vot per a nosaltres és un dato important, no? Perquè l'altre ja és més cuina de qui fa l'enquesta, no? De valorar el recuerdo del voto i algunes coses de que es tinguin en enquestes fan. Però ja dic, nosaltres no estem conformes en tot, perquè no per l'enquesta és la que és. Dic en lo que fem al poble, no? Perquè som d'una manera de ser que no mai tenim prou en el que hem fet. Per això el lema nostre de campanya l'altra vegada és que queda molt per fer.
Sí,
perquè queda per fer. Però jo crec que en aquests 11 anys sí que hem demostrat dues coses. Una, que així ningú s'ha endut diners a la pera, vale? Que això la gent jo crec que ho valora, que veníem d'uns espais, no, ja no dic en Vila-real, sinó en València, i estan en juzgats moltes coses, així teníem el cas Piaf. Això ho han demostrat i crec que això la gent sap, que al final quan votes a un has de dir que els diners teus es deixen en mans de gent que són honrats, i jo crec que això ho han demostrat en 11 anys de govern, que a vegades és difícil, no? Sempre pot haver algú que puga fallar en aquestes coses, i jo crec que m'ho traeixo a demostrar. I després, com t'he dit, que hem governat per a tots i que sempre que fem les coses estem pensant en tota la població de Vila-real. I sobretot que fiquem a Vila-real primer en el mapa. Nosaltres no mos dol prendes quan hi ha algo que la Generalitat no fa bé criticar-lo, encara que sigui el nostre partit, quan l'estat no fa algo bé també criticar-lo, quan encara que siga del nostre partit. Jo crec que això la gent també ho valora, no? De que nosaltres estem per la gent de Vila-real i per això ens presentem. Les altres propostes, que ahir vaig dir també en el tema del debat, no? Que les 100 propostes, el que l'altre dia ens deia, no? És que aquestes 100 propostes no estan a cabo de quallar. Bueno, jo crec que som un ajuntament, perquè tots ja no estan fent-lo, que en una setmana estem reunint-nos en tots els col·lectius per dir-los, nosaltres tenim aquestes 100 idees, ara omplim-les. I anem a fer aquest procés. Això també és important. No és que nosaltres en majoria absoluta, o millor un altre, hagués dit, però mira, jo vull fer això, i els demés que opinen el que vulguin. No, nosaltres hem donat la participació a la gent, hem deixat que la gent també parli, i ara en això replegarem totes les idees pel Vila-real que volem al 2030. Això és un partit que té que diu el que vol per al seu poble.
No tenim que oblidar, i a més reconèixer que l'enquesta l'ha fet la cadena SER. Evidentment, si entraran a la COPE, no ho sé, que si les xifres serien iguals. El que sí que és veritat, del que vostè m'està parlant, me recorda, a nit jo estava veient un debat i parlava a un politòlogo i deia que Feijó en Galícia tenia la capacitat d'aglutinar totes les tendències polítiques. Feijó, sí, estem parlant del Partit Popular. Sí, sí. Però la de tendència que n'hi ha a nivell nacional, del trasllado que n'hi ha, ojo, de gent que del Partit Socialista s'estan en el Partit Popular.
Sí, però
i, sin embargo, en Vila-real, quizá vostè m'està descrivint una tendència.
Claro, però fixa't, la gent és molt intel·ligent. En reeleccions que han coincidit de locals, nacionals, i cada un ha votat una cosa. Ahir li ho deia a Maria Fajardo, per exemple, quan estava Mari Gràcia de capellista... Sí, sí. El bloc en el seu moment traia 400 vots a nivell nacional i 2.000 i pico, 3.000 a nivell local,
sí,
no?
Sí.
Tu sí que l'exemple de Galícia. En clar. Galícia tenim l'alcalde més votat, senyora del Caballero, que trau prou del 60% en Galícia.
Sí, sí.
I és socialista. Entonces, la gent de Vigo separa el vot, perquè en Galícia guanya a nivell comunitat, guanya Feijó, i a nivell local guanya Abel Caballero.
Però diuen que perquè Feijó té la capacitat d'aglutinar totes les idees, que això és molt fàcil en una comunitat autònoma, i diuen que a nivell nacional igual...
Però a nivell nacional no sé el que farà. El que té que fer és canviar un poc el xip i arrimar més l'ombro al senyor Feijó i apoyar al govern, que crec que en paraula sí, però en els fets, en les últimes votacions que han vist, que en temes de la reforma laboral i algunes coses que podia haver votat, o en el tema de les pensions, que a nivell local així hem estat tots d'acord i a nivell nacional no les han recolzades, no? Jo crec que el que té que fer és, jo crec que és un partit de govern, recolzar també al govern actual. Però dic que en Vila-real, per centrar-nos així, ixa diferència està. Ixa diferència, perquè al final la gent en la seva localitat vol gent pròxima, gent que pugues parlar amb ell, gent que t'apara pel carrer, i això a nivell nacional no està. Diputats autonòmics, diputats nacionals, que alguns estens així moltes voltes, te poden dir. No tenen,
sí, claro.
No tenen això d'eixir al carrer
no.
I cada dia dir-te una cosa. No? I, bueno,
però bueno, també cal dir que la política local és la que més desgasta. La nacional i l'autonòmica és molt més fàcil i vostè ho sap.
Sí, per això el valor d'esta enquesta o alguna apareguda que pugui haver és que després de 11 anys la gent seguisca confiant en el nostre partit.
Pues les dos del migdia, està sentint-lo.
Sí, sí.
Perquè sentim les campanes i les tenim al costat.
Ara tens a Javi Mata i parlarà de Vigo i...
Està que sí.
I allí estarem també. Com vam estar en Ferrol.
Regidor, quan es comença a parlar-me del futbol, deixa de ser regidor i ja passa a ser una persona molt pròxima a mi, bueno, i ens comencem igual, a parlar-nos de tu, no?
Antes també era pròxima i et parlava de tu. No fa tant canvi.
Moltes gràcies per haver estat així, Javier.
Animar i dir a veure si el Bé sí, també ens dona alegria el dissabte. I, tenim...
I podem posar aquest calendari per la primera part en la primera i per la segona li donem la volta i tenim els que juguen en la segona, no?
Molt bé, sí.
Javier Sarraba, moltes gràcies per haver estat.
Gràcies a vosaltres.
Maria, pots fer-lo millor? No, perquè posam aquesta cançó per a que ens pugi l'ego a tots, que lo más bonito del mundo eres tú, ojo, eh?
Totalment. És que avui, com has parlat del Tourmalet, hem parlat un poquet d'ell, m'ha recordat d'esta cançó perquè fa una menció, no?, de que a ell li agrada molt el ciclisme i per a totes aquestes persones, no?, que així hi ha moltíssima afició també, Susana.
Per a que no ho sabien, el Tourmalet és un...
És una muntanya la més famosa que es fa durant el Tour de França.
Pues això, per als que els agrada i se Tour de França, que el disfruten, i per als que no, que se queden sentint esta cançó, que és molt xula. Demà ens tornem a retrobar, però no se'n vagin, que com ha dit el regidor, ara parlarem de Vigo i tot allò.